pla, que s'apliqui una sentència d'una tercera hora en castellà, en el fons, igual que tu dius que es va en contra del català, jo podria dir, home, aquí el que en el fons és hispanofòbia.
No,
el que
no es vol és que s'ensenyi castellà. És una lògica sociolingüística molt fàcil, que és, amb comunitats amb lògiques de diglòssia, perquè hi ha una llengua que té el suport d'un estat, d'un exèrcit, d'un sistema audiovisual, sí, d'un estat...
Però si estem a l'emissora més escoltada, estem a l'emissora més escoltada de Catalunya i estem parlant tots en català, i la segona emissora més escoltada de Catalunya també és en català, i la tercera també és en català, i la tele líder a Catalunya és en català, però quina situació de problema hi ha?
Un problema de diglòssia. Sí, però en què es donen societats falsament bilingües, en què hi ha una comunitat de parlants, en aquest cas la catalanoparlant, que tota integralment coneix la llengua castellana, que és la forta i la que té més recursos i la que té un estat al darrere, i en canvi no tota la comunitat castellanoparlant sap
perquè
i coneix
la resposta. Perquè la Generalitat no és estat.
Joan, la resposta l'has donada tu. És a dir, quin problema hi ha? Cap. Cap a l'espanyol.
Doncs llibertat.
Doncs llibertat no, que és
llibertat
que...
d'escollir.
Aquí arribem al cap del carrer de la farsa d'aquest comitè. És a dir, la invenció d'un problema que per l'espanyol no existeix, i la voluntat de minorització d'una llengua que ja de per si, per les dinàmiques socials, globals, etcètera, d'aquests segles i de molts anys de molt de problema des d'un punt de vista polític, de social, etcètera, ja ens hi ha portat. És a dir, tu ho has dit bé, quin problema hi ha? Cap. Per l'espanyol, cap problema. I per tant, jo crec que és interessant el debat que ens ha portat, perquè el Joan, per exemple, deia el tema de la tria. És que no s'ha de triar. No s'ha de triar.
No,
perquè no, que no dic que no és un problema de triar, és que en la llengua no cal segregar. I s'ha demostrat en el cas de la immersió lingüística, perquè jo, repeteixo, tu a vegades fas trampa amb un tema. Dius, a la immersió lingüística demostra les dades de les escoles, o això de PISA, demostra que la immersió lingüística ha estat un model fracassat.
Jo
et diferenciaria. És a dir, una cosa és el model educatiu, i l'altre el model d'immersió lingüística. El model educatiu pot ser erroni, com hem vist que ho és, i que hem fracassat i que no està anant bé, però el model de la llengua amb la nostra societat, on això no és cap problema enlloc, tampoc als patis de les escoles, tampoc a les aules,
no
et demostra que és un model d'èxit.
Aquí
hi ha el problema de fons del que dius. Això no és cert. Jo no sóc catalanoparlant, i sort de la immersió lingüística. Escolta. A casa meva, una de les meves, i per més li agradarà això perquè cito la iaia, però una de les meves àvies era gallega, va parlar només gallec tota la seva vida, no sabia ni llegir, d'un origen molt humil, i sort vam tenir a la nostra família allò que se'n diu l'ascensor social de la immersió lingüística i de l'integració al català, perquè jo, el net d'una senyora que va morir que no sabia llegir ni una frase i que només parlava gallec a casa, i que jo parlava el castellà amb l'altre iaio, que també era gallec, pues em vaig poder escolaritzar en català, he pogut doctorar-me, he pogut fer classes a la universitat i estar en una emissora com aquesta parlant en català i parlant en castellà quan em rota. És a dir, per tant, aquest problema per mi i el de tantes altres persones de barris humils d'aquesta ciutat o d'aquest país no ens ha estat un problema, ens ha estat una ajuda, una suma, perquè jo puc amb els meus amics parlar en castellà quan ell parla en castellà, amb els que parlen castellà, amb la meva família mig-mig, i aquí expressar-me en català i tu dir-me que la meva llengua materna és el català. Doncs no ho és, Joan. No ho és, i gràcies a la immersió lingüística estem demostrant que el que estan utilitzant persones com la Dolors Montserrat, com l'Estaràs, etc., per molt catalanoparlants que siguin, també poden ser anticatalanes, perquè aquest argument, i anticatalà concretament, perquè per molt catalanoparlants que siguin, és com allò el Federico Jiménez Los Santos o del García, que deia, com vull ser jo anticatalan si tinc una mujer que me llamo Montserrat? Una cosa no treu l'altra. Tu pots ser catalanoparlant de la baix i no entendre que la teva llengua necessita un ajuda en aquest món que vivim, i que altres que potser no són catalanoparlants entenem això perfectament, i ens agradaria que per les noves generacions que arriben també tinguessin aquesta oportunitat.
I a més és que la situació, perdó, s'està capgirant. Sí. Ara el que està en risc, Joan, i et convido que vinguis si vols a fer un tomb per diverses escoles i instituts, és el català. Perquè els patis es parlen castellà...
Per tant, el model és un fracàs.
El model d'immersió lingüística, però no atribueixis els mals resultats de PISA el tema de la llengua, perquè...
Jo que era com a mínim una coincidència.
No, no. Són molts altres factors, Joan. Exacte, són molts altres factors. Només et dono la raó en que el model d'immersió ara mateix no s'està aplicant bé, no està funcionant. Sí que crec, com el Toni Aira, que els que venim d'una generació, anys 80-90, el model d'immersió ens va garantir que no hi hagués segregació. I en molts casos, actualment, garanteix a alumnes que no podrien aprendre el català, a aprendre'l i a formar part d'un ecosistema, d'una societat, que és la catalana. Les meves filles, Joan, que són catalanoparlants, saben, entenen, escriuen perfectament el castellà i han anat a l'escola pública. I et diré... No, no em felicitis amb sorna, sisplau.
No et felicito.
Et diré, la meva filla parla més en castellà a l'escola del que hauria de parlar, perquè diu que és la llengua de jugar. Per tant, alguna cosa hem fet malament. El català és el que està en risc. I no només a l'escola. Em sorprèn, deies Dolors Montserrat, que és de Sant Sadurní. Jo, que vinc del Penedès, em sorprèn que ella mateixa no sàpiga la realitat que tenim allà, que és que cada vegada es parla menys català també al carrer. Per tant, el que s'ha de protegir és el català i no pas el castellà.
10 i 5, deixeu-me posar un exemple sobre la taula i us demanaré que us apunteu tot el que heu de dir, perquè només seran 2 minuts, us ho prometo, de publicitat. Però deixeu-me un exemple. L'altre dia, m'han enviat un missatge. L'altre dia, al cinema, 3 nens d'uns 12 anys, més o menys, anaven a veure Wonka, pel·lícula molt recomanable, per cert, amb dues mares. Entre les mares, parlaven en català. I els nens cap a les mares... també en català. Però els nens, entre ells, sorpresa, parlaven en castellà. Ara tornem.
RAC 1. Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Aquesta temporada, les subscripcions no tornaran a ser el mateix. Amazon Prime et porta Operació Triunfo, així com enviaments ràpids i gratis, tot per 4,99 euros al mes. M'he de subscriure ara mateix.
Entreteniment en directe i lliuraments ràpids de franc, tot per 4,99 euros al mes. A Prime, amb restriccions geogràfiques. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Celebra un Nadal amb moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de gamba vermella gran premium amb 5 euraços de descompte en la capsa de 950 grams. Només fins al 31 de desembre.
Aquest Nadal t'esperem a la Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí. Fins al 31 de desembre pots visitar-la amb un 20% de descompte. Entra a casavicenç.org, tria la teva entrada i utilitza el codi Nadal per gaudir d'aquest descompte. Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí.
El Nadal, a Platja d'Aro, brilla més que mai. Gaudeix al centre comercial a cel obert més gran de la Costa Brava. Les millors ofertes d'aquestes festes t'esperen als establiments de l'Associació d'Empresaris. Nadal, a Platja d'Aro, el gran centre comercial de la Costa Brava.
Pensant en qui brindaràs aquest Nadal? Amb vi, cava o potser un combinat?
Wine Palace t'ho posa fàcil. Vine a qualsevol de les nostres 28 botigues i deixa't aconsellar pels millors sommeliers.
Wine Palace, en els teus moments més especials.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 20 de setembre del 2002.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
10 i 8, continuem aquí la tertúlia al Monarrac U amb l'Ot Bou, el Joan López Alegre, el Toni Aira i la Mònica Hernández. Deixeu-me llegir un altre missatge que he rebut, també d'un amic que diu: soc castellanoparlant a casa i gràcies a la immersió lingüística en un entorn castellanoparlant se m'han obert més portes que de cap altra manera.
És que és un debat fictici, com deia el Toni Aira, tot aquest de que s'ha posat sobre la taula amb aquesta visita dels europarlamentaris. I a més, quan si tu mires les enquestes, el darrer CEO deia que el 75% dels castellanoparlants, els bilingües més aviat, estan a favor de la immersió, i el 50% dels castellanoparlants també, per aquestes oportunitats que t'estava explicant aquest amic en aquest missatge.
és un debat fictici, però que estaria bé si l'aprofitem per precisament fer-nos preguntes sobre la salut del català real, no? L'Ota esmentava abans un concepte, el de la diglòssia, que és un clàssic, el concepte d'una llengua de prestigi, una llengua que es lliga al poder, i que, per exemple, això ha passat històricament a poblacions o a entorns com el Balear, per exemple, jo he tingut molts vincles, ha passat clàssicament, o a Galícia amb el gallec, per exemple, on també tinc molts vincles, moltíssima gent on parlava el gallec, o on parlava el català, el balear, el parlava a casa, però a l'hora de relacionar-se socialment, és a dir, si volies ascendir socialment, si volies parlar en entorns de prestigi, com parlaves? Amb el castellà, que era la llengua del poder. Això, la recuperació de l'autogovern, és a dir, molta feina de la normalització lingüística durant molts governs que han anat treballant amb això, i també molt de moviment social que hi ha acompanyat històricament, molt transversalment, és a dir, les arrels del catalanisme obreres a casa nostra hi ha fet moltíssim, és a dir, la caricatura que hi ha només del catalanisme com el concepte de la burgesia amb el barret i la copa de copa i el puro, és a dir, no a lugar amb el tema de la llengua, és a dir, s'hi ha ajudat moltíssim transversalment. Això ens ha portat a buscar una espècie d'equilibri, buscar una espècie de compensació amb tot el que és la mega onada històrica del castellà, que ha estat molt ajudada, evidentment, per règims que han treballat en contra del català, l'han prohibit explícitament, ara en democràcia no ho poden fer, però veiem com hi ha una regressió que va més enllà de la llengua en els últims anys. És a dir, hi ha una desmemòria que ens porta a alguns partits polítics a que es pronunciïn i facin pronunciaments que no ens haguéssim cregut que farien els anys de la transició, per exemple, i ara sí. I la qüestió de la llengua ha estat molt utilitzada. Aleshores, davant d'això, jo crec que és interessant que aprofitem el moment per reflexionar sobre el català que tenim, perquè això que deies, en Budio, del que veuen algunes mares o el que veiem en alguns entorns, a mi m'ho han dit mares, amigues de la nostra edat, per exemple, que elles sí que són catalanoparlants i parlen català a casa, però veuen els fills que els dirigeixen o parlen en castellà amb els amics, i que ja comencen fins i tot a dirigir-se en castellà amb ells a casa, i a casa al·lucinen i diuen, què passa? Doncs passa una onada que ve la històrica, però ve una onada nova, que són les noves tecnologies, i que han fet, per exemple, que a nivell de xarxes, a nivell del que consumeixen a través de YouTube, a través del que, més enllà del circuit clàssic de mitjans de comunicació, on hi ha una corporació de mitjans audiovisuals que ha fet una feinada i uns RAC1 i un circuit de mitjans de comunicació propis de l'espai català que han fet una feinada durant molt de temps, però que ara creix gent en paral·lel a aquests universos, i aquests universos són molt o en espanyol o en anglès, doncs ja afegeix una nova diglòssia, que és que per ells la llengua de prestigi, perquè prestigi social, és el castellà en molts casos.
Tant, no? És la llengua de jugar, és la llengua de l'oci.
Per exemple, sí,
perquè no consumeixen en castellà.
No vol dir que el català hagi de ser una llengua antipàtica, ni que ho sigui, ni que l'altra sigui la simpàtica, però no, ni has de lluitar contra l'espanyol, que és la història última que estem dient aquí. Per què no podem entendre que la societat catalana és rica més que altres indrets? Perquè té el català, perquè té el castellà, perquè ara creixen els nanos en anglès, però admet que en aquesta convivència no hi ha un equilibri, que el català necessita ajuda, no al contrari, no que se'l trepitja.
Jo escoltant-vos, se'm venen tres coses al cap. La primera és que, caram, doncs des de 1980, que va començar la normalització i després la immersió, han passat 43 anys, i el resultat de les polítiques nacionalistes en defensa del català és el fracàs del català. Sí, primer element. Per tant, la recepta que doneu per això... segons vosaltres, per defensar el català és més recepta de fracàs. Bé, no, allà vosaltres, primer element. Segon element, sobre el tema de la llengua de poder. Sobre el tema de la llengua de poder. Hi ha estudis que expliquen quins són els cognoms més habituals a Catalunya i, en canvi, reflexen després també quins són els cognoms que ocupen els llocs de poder. Crec que és evident que el català és la llengua de poder a Catalunya. I per tant això tampoc ha sigut una solució. I tercera idea, canviar el cap escoltant-vos amb tot això que dieu del pati, de com es juga i tal. La conclusió és, si jo sóc ric, puc portar el meu fill a no fer català, a l'escola alemanya, a l'escola japonesa o a una escola anglesa, però si jo sóc una persona de recursos modestos, per molt que vulgui que el meu fill faci 3 hores de castellà a la setmana, que per lo vist fer això atenta i es carregarà el català i farà que desapareixi Catalunya i hi haurà una horda feixista que s'ho carregarà tot, aquesta persona modesta resulta que no pot aprendre en castellà. Ara, això sí, si té pasta, aleshores sí que li permetem. Per què? Perquè en el fons, escoltant-vos, i acabo, el que succeeix és que si és en alemany o en japonès no passa res, però si és en castellà ens toca la pera.
Prou, perquè no és veritat que no aprenguin castellà, per favor.
Doncs aquí, i tornem al tema clau.
Perquè la meitat de la població catalana no parla japonès.
I tornem al tema clau. Tornem al tema clau. Tant català és una persona que pensa, somia i estima en castellà com una persona que ho fa en català.
O en urdu, o en àrab.
I té els mateixos, sí, però la realitat és que les dues llengües de casa nostra són el català o el castellà, i això és el que no vol reconèixer.
La llengua pròpia és el català i la cofis.
No, senyor, són dues llengües igual de...
Una a uns. Però la llengua pròpia de Catalunya és el català, una altra cosa que converteix l'oficialitat en l'espanyol.
Aquí hi ha la diferència. Tu consideres el castellà una cosa aliena a Catalunya i una altra part de la gent entre ells...
El problema és que tu consideres que, per exemple, la immersió ha estat un fracàs i jo simplement et dic...
Ho heu explicat vosaltres?
No, però perquè no has escoltat. Jo simplement he dit, la immersió lingüística, jo crec que ha estat un èxit, esclatant, ara, no ho sabem. Però deixa'm acabar una frase, Joan. Ha estat un èxit, potser no sempre, ni sempre esclatant. Ara, la resposta a si ha servit o no la immersió lingüística, després ara hem de veure si s'aplica o no, en quins termes, com hauria d'evolucionar tot plegat. La resposta sobre si la immersió lingüística ha funcionat o no és on estaria el català si no hi hagués hagut immersió lingüística. On està el català al País Valencià?
És que el País Valencià, és que no es diu País Valencià, ho és Comunitat Valenciana. No li podem dir la Regió de Catalunya.
Ja
és exactament
ho diuen, ja ho diuen cada dos per tres.
La denominació oficial és Comunitat Valenciana.
Ja diuen cada dos per tres.
I avui recordar, és que no és la seva denominació. La Comunitat Valenciana...
Unes majories del PP amb els blaveros que els hagin posat Comunitat Valenciana.
Vull recordar que la Comunitat Valenciana hi ha zones valencianoparlants i zones no valencianoparlants.
On ha estat enorreat.
I, per tant, la realitat no és tampoc la mateixa que Catalunya.
Mònica Hernández
i
jo et vol.
Fa molts anys que et conec i sempre sé que portes el debat cap al teu terreny. Aquí no s'ha dit que la immersió... Un moment, Joan, que jo t'he escoltat. No s'ha dit que la immersió lingüística hagués fracassat. És més, el Toni Aire ha explicat el seu cas i s'ha dit que als anys 80-90 la immersió lingüística va tenir una funció. El que està passant ara és que potser ens hem perdut amb la batalla política i ara els nostres partits no han vetllat que aquell model que era d'èxit en aquelles dècades s'hagi continuant implementant bé.
Quins són els nostres partits?
Els partits polítics, els de tots, l'art parlamentari. Vale. D'acord? Llavors, no hem dit que hagi fracassat, hem dit que va funcionar, però que ara mateix no estava aconseguint els objectius. Crec que és molt diferent. Després, Joan, tu, que et passeges per Catalunya, que has estat regidor a Catalunya, saps que no és veritat que a l'escola pública, aquesta que dius tu del pare Modest, que no pot pagar-se una escola privada, no s'aprengui el castellà. Saps que no és veritat. És un discurs fals. Això tots els nens... No, no, Joan...
Exactament el contrari.
Tu, una cosa és que ho penses i una altra és quina és la realitat. I a mi no em donaràs lliçons amb això perquè jo he optat... Un moment, Joan, hòstia, que jo t'he deixat parlar. Joan, jo t'he deixat parlar, sisplau. És que em crispa molt. Perquè, primer, això del pare Modest, mentida. Jo vaig a l'escola pública per una qüestió de principis i de valors. Podria pagar un altre tipus d'escola a les meves filles. He apostat per aquest model d'ensenyament. I jo, Joan, que hi vaig, et puc garantir que les meves filles, insisteixo, que són catalanoparlants, saben el castellà a la perfecció.
I tant.
O sigui, aquesta història que es ven a fora de els nens no aprenen el castellà a l'escola és mentida, i ja n'hi ha prou d'aquest discurs, perquè només genera crispació. I no.
Per tant, com que tu ets una persona catalanoparlant i has volgut portar les teves filles a una escola pública on t'aprenguessin català, els teus drets estan garantits. Però si resulta que la teva veïna del primer segon, imaginem que visquessis en un bloc de pisos, volgués que la seva filla fes unes hores en castellà, aquesta no tindria els seus drets
garantits. No existeix aquest dret segons el Tribunal Europeu de Drets Humans. No existeix el dret que els pares triïn. Perquè no existeix el dret que els seus pares triïn la llengua en què s'han d'educar els seus fills.
El País Basc existeix.
No, el País Basc existeix un model...
Hi ha 5 models d'escola.
El País Basc existeix un model diferent que històricament ha demostrat una competència lingüística del coneixement de totes dues llengües molt més baix.
Existeix.
I això la justícia espanyola no ho sent.
Joan, deixa'm acabar.
Tinc una petita discrepància, suposo que de perspectiva, amb el Toni i la Mònica, quan diuen que no hi ha un conflicte real. O sigui, sí que hi ha un conflicte real. Jo crec que hi ha un... Que històricament hem tingut un problema, que és que hem confós les conseqüències de la immersió amb els objectius de la immersió. És a dir, per poder justificar la immersió davant de la persecució de la immersió, hem dit no, el resultat de la immersió és que s'aprèn tant, que els alumnes surten aprenent tant el català com el castellà, independentment de que això sigui veritat. Això no és o no hauria de ser l'objectiu de la immersió. L'objectiu de la immersió hauria de ser que el català fos la primera llengua de Catalunya i que el català fos la llengua de cohesió de Catalunya, perquè en una societat amb un bilingüisme simètric i amb una situació de diglòssia, evidentment, perquè el català, perquè la llengua minoritzada pugui sobreviure, la llengua forta i la llengua que té un estat al darrere ha de retrocedir en els seus espais d'ús. I això no és ni hispanòfob, ni castellanòfob, ni res d'això. És un tema de simple equilibri sociolingüístic en comunitats, amb comunitats amb particularitats com la catalana. Llavors, això, per l'independentisme, també ha estat un tabú, per por d'encarar, per por de relacionar la qüestió de la llengua amb un tema conflictiu, que hauríem de començar-ho a superar. Després, evidentment que la immersió lingüística ara mateix estem veient que no ha funcionat, perquè les dades d'ús de català i de coneixement, i no només les dades d'ús i de coneixement, sinó la qualitat del català que s'aprèn i del que s'ensenya, ha baixat en picat. Llavors, això és una cosa que té a veure, com deia el Toni, amb l'entrada de les tecnologies. És una cosa que té a veure, per exemple, amb el model per projectes, perquè afavoreix que els alumnes treballin molt més entre ells i perd la classe magistral, i amb la classe magistral el professor tenia una autoritat conferida a l'hora d'ensenyar que també es transmetia amb la llengua, és a dir, que també feia que tingués un impacte diferent la llengua que fes servir. I tot això està desapareixent. Per tant, sí, evidentment hi ha un problema amb l'aplicació de la immersió i amb el funcionament de la immersió avui. I després, és veritat que els partits independentistes i que els partits catalanistes, o els que se'n volen dir en general, han tingut una actitud completament fallida amb això. O sigui, el greu del 2017 no és només que incomplissin les seves promeses, etcètera, etcètera, que ara no obrirem un altre debat. El greu és que després no hi hagués, o sigui, que estiguessin disposats a portar el país a uns certs extrems i que després no tinguessin cap estratègia de resistència nacional preparada. La qüestió de la llengua és una qüestió de poder. És una qüestió de poder. És una qüestió de si tens els recursos institucionals, administratius i logístics al darrere o de si no els tens. I llavors, que en aquest país Esquerra i Junts per Catalunya hagin permès que el PSC, que era un partit en què evidentment hi havia gent espanyolista fa molts anys, però era gent que estava forçada per la situació del país en aquell moment a acceptar els grans consensos que eren un sol poble i la immersió lingüística, que després es permeti que amb l'aflorament de ciutadans, diguem-ne, el PSC espanyolitzi el seu discurs i que amb l'últim pacte per la llei de llengües a l'escola en la qual es va introduir el PSC, per tal d'introduir-hi el PSC, s'accepti que el castellà pot ser llengua curricular i Junts, Esquerra i els Comuns rebaixin les seves exigències per tal d'incloure-hi el PSC sense haver exigit abans del PSC que recuperi els vells consensos on estava i que retiri i rebaixi el seu procés d'espanyolització ideològica que va tenir arran de l'aparició de Ciutadans, és absolutament inadmissible.
Ara dono la paraula a Toni Aire, també a la Mònica Hernández. Només un petit esment al que comentava el Joan López Alegre ara fa una estona. El País Basc ha canviat el model, ha aprovat una nova llei d'educació i s'ha acabat això dels 5 models i ara és l'euskera el que és l'eix central de tot el sistema educatiu.
I sobretot, bueno, jo vaig dir això, però fixeu-vos que jo no cauria en la trampa de la politització de la llengua, ni des de l'espanyolisme més crispat ni des de l'independentisme més crispat. És a dir, jo crec que no és una qüestió de partits ni d'independentistes, afortunadament, la qüestió de la llengua. No ha estat mai, i no només de la incidència que puguin tenir alguns partits, com ara Esquerra o Junts, entre altres coses, que quan era Cela ministra no hi pintava res a Madrid, però no només és això, sinó que els partits com el PSC mateix han jugat bé aquesta carta durant molts anys, independentment de la línia política que hagin pogut tenir en alguns moments i de les seves vides, com tants altres partits. La qüestió de la llengua ha estat arrasarada per la major part dels partits del catalanisme i no ha estat completament fallit el que s'ha fet des del punt de vista polític amb la llengua. Jo no sóc destructiu, no penso que perquè les coses no siguin el nostre ideal pensem que ja són uns inútils tots els partits polítics i tots els polítics i que ho han fet fatal i que si arribarà algun dia algú que ens ho farà tot fantàsticament. Amb la qüestió de la llengua és molt difícil encertar en un entorn com el nostre, tan difícil És a dir, és que no tenim una societat senzilla, però, entre altres coses, jo no vull una societat com la basca, per exemple. Estic feliç amb una societat com la catalana, amb qüestions de convivència, i no em compararé mai amb aquelles coses de la basquitis amb el que ha passat en altres entorns. Al País Basc hi ha hagut segregació social i lingüística durant anys, i, escolta, i ells tindran els seus problemes, tindran la seva casuística, no m'hi posaré, i si ho han redreçat, fantàstic, i ara és una societat feliçment en pau, i tot el que vulguis. Però aquí a Catalunya hem estat així històricament, i amb la qüestió de la llengua també. Mai ha estat un motiu ni de confrontació als patis, ni als carrers, ni a les cambres legislatives, fins que va arribar un partit com Ciutadans, per exemple, que va fer d'aquesta qüestió la seva bandera i va decidir incendiar amb aquesta qüestió i va arrossegar altres, com un PP de Catalunya, que recordo en temps del Piqué que intentava fer girs catalanistes i que amb la qüestió de la llengua no havia agafat aquest element com un element de tirar-se'l pel cap partidistament. Per tant, jo crec que és un element que no és debat a Catalunya. Ara n'estem parlant, perquè segurament és motiu d'actualitat aquests senyors que venen, i és interessant fer pedagogia sobre per què venen, i jo trobo que és interessant muntar també aquests actes de propaganda, però hem de dir-ho clar, informes com el de PISA, mil i una vegades, informes científics, acadèmics, t'estan dient que els nens de Catalunya tenen clàssicament un domini del castellà com els nens de Zamora. No hi ha cap problema amb això. En canvi, la situació del català no és ideal, no és fantàstica, s'haurà de millorar moltíssim, i precisament per això necessita ser protegida. Però a la trampa a la que ens volen sotmetre és aquesta idea de girar el debat sobre que el castellà necessita protecció i sobre uns drets que, com deia Belot, no estan reconeguts com a tal a tots els països del món, si de cop amb la plurinacionalitat, el plurilingüisme que hi ha al món en aquests moments, a cada país, diguéssim, que tots els alumnes tenen dret a estar escolaritzant la llengua que demanin els seus pares, que sovint pensen poc, no sé si pensen amb els nens o pensen en qüestions polítiques, molts dels que han erigit aquesta bandera aquí a Catalunya, doncs això no s'acabaria mai. Aquí a Catalunya hi ha una llengua vehicular, que és el català, que conviu perfectament amb el castellà, i com hem dit i reiterat aquí, en molts casos, conviu també amb el castellà com a més vehicular del que ens pensem. I això és el que jo crec que és la trampa de fons de tot plegat. És a dir, no s'ha volgut... Aquests senyors que han vingut aquí aquests dies i que estan aquí aquests dies no venen a viure la realitat, venen a fer, doncs això, a explicar unes conclusions que ja la tenien definides. La senyora Lausteco ho ha explicat molt bé. Ni els escoltaven. La senyora Dolors Montserrat no pot parlar amb aquest comitè. I què feia? Doncs això, feia moviments, comentaris, xiu-xiuejava l'orella dels altres, generant un estat d'ànim que és el que venen a buscar. És a dir, què els importava allò de la senyora Lausteco? T'ho demostra això que explicava ara. Ella, bueno, no, el comportament...
A banda, Toni, que si tu vols fer una radiografia del model educatiu a Catalunya, si et limites a visitar un institut on s'està aplicant el 25%, o un centre... Vull dir, amb dos centres no et pots fer una idea del que és la realitat del país. Sobretot perquè, a més, és molt diferent Barcelona que comarques endins. Vull dir, són realitats diferents. Per tant, el biaix que té aquesta comissió no és només per les persones que la formen, sinó per les visites d'aquests dos centres escollits que, insisteixo, no permeten fer-te una realitat del que és el model educatiu a Catalunya. I és que el Joan està ara a capcot perquè...
No, us estic escoltant els tres,
sí.
teniu tots tres una opinió
diferent de la teva.
Bueno, però diferent que la meva, no, però la mateixa, igual entre vosaltres tres, no, legítimament.
No, és la mateixa, entre els
fons,
tres.
Jo us escolto.
En escoltes poc.
Jo us escolto, i el que és més clar, i em sap greu per ell dir-li, és Lot, que diu obertament que el castellà no té que tenir presència.
Les polítiques històriques
de la Generalitat han anat amb la negació de la realitat del castellà com a realitat cultural i social de Catalunya. Ho hem vist quan s'ha convidat al català i a Catalunya a la Fira del Llibre de Frankfurt, i la Generalitat en el seu moment va excloure a grans autors catalans com Eduardo Mendoza,
que escriuen en castellà,
perquè
la literatura catalana s'escriu en català.
Perquè la diferència és que, per uns, la cultura catalana és només la cultura en català, i per altres, la cultura catalana és la cultura que es fa en català.
La literatura catalana és la literatura en català.
Per exemple, Josep Pla era un autor que escrivia en les dues llengües. Per uns, és normal i és anecdòtic i se li treu importància que un dia a la televisió pública de Catalunya sortia algú fent conya dient hablaré en castellano porque da más miedo, i per altres, és un símptoma. És un símptoma de... el discurs que en el fons has fet tu, que tens tot el dret del món a fer-lo, però jo segueixo dient exactament el mateix. El que hi ha al darrere és una voluntat de que hi hagi una realitat monolingüística i monocultural empobrida de Catalunya, no, i que atenta contra els drets de gent que vosaltres presenteu com a una espècie d'ultres, etc, que conspiren contra el català, però que l'únic que fan és ells, perquè t'ho has dit una cosa una mica gruixuda, Toni. Aquests pares que no pensen en els fills, escolta'm.
No, he dit que segurament pares, no pensaran en els fills
tots
quan
els
fan
pares,
això.
Tots els pares, jo parteixo de la base de que sempre volen el millor pels seus fills.
Aquí poses una presumpció de bondat que no pares, poses en res més a la vida. Hi ha pares bons, pares, hi ha pares dolents, hi ha pares que polititzats i pares no polititzats. És a dir,
els
ja
pares
està,
bons
la vida
i els
mateixa.
Pares dolents, tots volen el
millor pels seus fills. Jo no he dit això. Jo no he dit això. He dit que pot existir el cas en què alguns d'aquests facin bàsicament política, potser no pensant en els fills, sinó pensant en un projecte polític. Pot ser o no pot ser?
Al final, tot això té una gran contradicció, que és que hem arribat a un punt on a Catalunya resulta que podem decidir quin passaport tenim, però en canvi no podem decidir amb quin idioma ens eduquem. És una mica gruixut.
Jo, Joan, que sóc una... jo que també m'amoïno pels drets de les meves filles, i ara sortiré de l'escola, no vull només el dret a que l'ensenyen en català, evidentment, sinó que vull el dret a poder anar a veure una pel·lícula en la seva llengua, cosa que no puc fer. No, he de... Sí, fent 60 quilòmetres, que ja ho faig, per convicció. Però és que hi ha molts altres drets relacionats amb la llengua que ara mateix a la meva filla jo no li puc garantir, tu que dius que hem de tenir aquest dret. Per tant, no portis el debat, no capgiris el debat.
Són dos quarts d'onze clavades en l'últim minut, els últims dos minuts de l'última intervenció de Joan López Alegre. He vist a Toni Aire, que se li ha dibuixat un mig somriure a la cara, a Lot Bou, que ha fet que no amb el cap, i la Mònica Hernández, que ha hagut un moment que s'ha reclinat enrere la cadira i ha fet un... Ara sí.
RAC 1.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Gaudeix de la màgia dels moments especials amb la nostra gran selecció de salmons deluxe. Com els nostres 320 grams de salmó escocès fumat sobre fusta de faig per 12,99. T'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Christmas is coming. Ja són aquí les festes més esperades, les que transformen casa teva en un lloc molt especial. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes. I per compres superiors a 60 euros, demana el teu xec regal per bescanviar en compres properes abans del 6 de gener. Consulta les condicions de l'oferta. Montse Interiors. Bones festes.
Montse Interiors. Regalar és estimar. Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de Palús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat.
Comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No. Però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam. Crystal crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Celebra un Nadal amb moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de gamba vermella Gran Premium amb 5 euraços de descompte en la capsa de 950 grams. Només fins al 31 de desembre.
Torrons
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 67 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 67 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
10:35, deixeu-me posar un altre tema sobre la taula, si us va bé, eh? Mm-hmm. Us sembla bé? A veure, és aquesta notícia que sortia ahir cap a mitja tarda, que és d'aquestes que quan l'escoltes o la llegeixes o la veus, és veritat que t'impacta i fa mal i se pot glaçar la sang, que és aquest desnonament que hi ha hagut a Badalona, que a més és el segon desnonament polèmic que passa a la ciutat en menys d'una setmana. Aquest últim va ser ahir, es va fer fora de casa seva una família de 4 persones, entre elles hi havia ja 2 menors d'edat i un home que té 36 anys i que té una discapacitat física i mental que li fa ser 100% dependent i que viu connectat a una màquina. I tot i tenir un informe de vulnerabilitat elaborat pels serveis socials, la família doncs s'ha quedat al carrer. Pel que fa a l'home en qüestió, aquest home 100% dependent i recordem que viu connectat a una màquina, la màquina ara ja és una extensió d'ell mateix. Segons ens ha explicat l'Ajuntament, se'l reallotjarà en un centre sociosanitari després de traslladar-lo ahir, de moment, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Llavors, no sé si puc explicar una interioritat, ha hagut un moment aquí, fora de micros, que l'Ot ha definit el tema com a bestiesa.
Home, perquè, a veure, o sigui, fer fora una persona, 100%, fer fora una persona de casa seva, en general ja és intolerable, però fer fora una persona 100% dependent que necessita connexió a una màquina respiratòria per no sé quina raó contractual em sembla inhumà, i em sembla especialment inhumana l'actitud de Xavier García Albiol, que va titllar bona part dels veïns desallotjats, desnonats de delinqüents i d'ocupes. Mm-hmm. En alguns casos, gent amb contractes.
Tot això ve, perdona, jo, de divendres, que es va desnonar a unes altres 8 famílies de Badalona, en aquest cas d'un edifici que s'ha d'enderrocar. Serveis socials, a hores d'ara, ha rellotjat ja 3 dels 8 nuclis familiars en un hostal, i ara, precisament això que comentava l'Ot, alguns dels desnonats han denunciat l'alcalde, han denunciat Xavier García Albiol, per un delicte d'intromissió a l'honor. Per què? Com comentava l'alcalde, Albiol va fer un vídeo en què els veïns els acusava de causar problemes de convivència i dir que eren ocupes, tot i que tenien contracte i pagaven lloguer. Això és el cas del desnonament del divendres. En el desnonament d'ahir a la tarda, recordem que aquesta família ocupava un local i tot es va desencadenar a partir de la denúncia del propietari del local.
No, i és molt important perquè aquest relat d'assenyalament i de deshumanització dels llogaters tendeix i vol pervertir el discurs públic sobre una de les grans crisis de la nostra època, que és que a Barcelona i a Catalunya en general la gent estem pagant més de la meitat del nostre sou de vegades per poder pagar el lloguer. No? I aleshores podem rebejar-nos en la morbositat de casos concrets, que és lògic perquè n'hi ha que són escandalosos com aquests, però hi ha una llei aprovada, per exemple, de regulació dels lloguers des d'abans de l'estiu, que el Partit Socialista tindria, és a dir, només ha de fer la seva signatura la ministra, en aquell moment Raquel Sánchez, ara Isabel Rodríguez, només han de signar el seu paper perquè la legislació entri en vigor, i no ho estan fent, no? Llavors hi ha un problema fonamental amb això.
Toni.
A veure, jo a veure, coincideixo primer, jo crec que és evident, i tothom ho pot entendre i ho viu en primera persona, que la situació de l'habitatge a Catalunya, en moltes poblacions del país, no té ni cap ni peus. És d'una desproporció total el que hi destinem del nostre sou i de les nostres vides, i condiciona les vides de moltíssimes persones. Per tant, aquest és un debat, l'accés a l'habitatge, i que també amb una situació de precarització creixent de molts llocs de treball, sobretot en els primers anys de feina, doncs porta que molts joves hagin de fer uns equilibrismes o allargar l'adolescència. Tu saps, Sergi, que els últims informes ens diuen que l'adolescència arriba fins als 29 anys. A casa nostra, entre altres coses, perquè és l'edat mitjana en la que els joves deixen casa seva, deixen casa dels pares, per començar-se a independitzar. El que passa és que l'allarguen perquè allò dels pisos d'estudiants, que abans se'n deia així perquè el comparties en temps d'estudi, que als 29 anys, en principi, com no estiguis fent un màster, un postgrau, o estiguis fent un MIR molt llarg, la veritat és que no ja estudiant no acabes de ser, però sí que és veritat que hi ha molta gent que eternitza aquestes situacions perquè ha de compartir pis amb una, dues, tres, quatre...
Jo mateix, 5 persones, jo tinc 29 anys i estic compartint pis actualment amb dues persones més per viure a Barcelona, perquè treballo a Barcelona des de fa 7 anys, i em trobo en una situació actual que, si pel que sigui els meus dos companys de pis seguissin la vida per un altre camí i decidissin que se'n van, és o jo em busco dos altres companys de pis o me n'he d'anar de Barcelona.
Veus?
Jo no puc viure.
I consti
fora de casa.
No estava preparat pares. Aquest moment, eh? Bé, no ho sabia, però retrates el que és una situació que no té ni cap ni peus. És a dir, tu estàs treballant en una ràdio com RAC1, és a dir, estàs en dies com avui estàs conduint el programa, l'estiu has fet també. Clar, no ets el retrat del dogu que diríem que no arriba a final de mes. No, el que és que en la nostra societat els sous són els que són i els preus dels pisos són els que són. Per tant, d'entrada aquest és el gran problema. Ara, després, amb la qüestió de les dels desnonaments, hi ha dos qüestions. Una, respecte a aquest cas, molt casuística o molt específica, i una altra general. Jo sí que crec que fer fora algú de casa seva, com deia Lot, és intolerable, si és casa seva. Si la casa no és seva, si no pot pagar, clar, pot donar-se una casuística. Que és que a l'altra banda, la del propietari, hi hagi algú que té dret a cobrar un lloguer o a recuperar un immoble. Després entraria en moltes casuístiques. Pot ser gent que visqui d'això o que d'això sigui com una manera, per alguns casos hi ha molta gent que ha pensat que això és la seva jubilació i potser té dos immobles i això, o poden ser els fons voltors, per tant les casuístiques poden ser moltes. Unes que no tindria cap explicació i que ens hi arrossega un model de societat tòxic, un altre on hi ha persones que això també ho necessiten i segurament hi han posat uns estalvis i tenen tot el dret a que això tingui un retorn. Dit això, en aquest cas, com que hi ha casos i casos a la vida, aquest cas sí que per mi és inhumà. És a dir, i sobretot és inexplicable, perquè llavors per què serveixen els serveis socials? Clar. És a dir, si hi ha un informe de vulnerabilitat en el que t'està explicant que aquest cas no és un cas tipus, perquè hi ha un cas plus de gravetat respecte a la persona que està veient, de vulnerabilitat, no entenc com ha desembocat aquest cas com ho ha fet.
Segurament aquest és el gran tema que ara comentaves, Toni. La plataforma de Sant Roc Som Badalona també és el que posa sobre la taula, no? Que al final, o sigui, jo crec que aquí podem estar tots d'acord que una persona que viu connectada permanentment a una màquina, que és 100% dependent d'altres persones adultes, que ja no només amb ell, sinó tot el seu nucli familiar té un informe de vulnerabilitat que precisament constata tot això, que no hi hagi recursos públics que puguin evitar que aquestes persones, i en concret aquest home, no visquin al carrer.
Això que toques tu ara és molt interessant. Durant la campanya electoral del juliol va sortir Pedro Sánchez i va dir que posaria no sé quants milers de pisos de la Sareb, que és una organització pública que té milers de pisos, que es va quedar de bancs que anaven a la fallida quan el moment de la fusió de les caixes, etc., la crisi de l'any 8 al 14, perquè els serveis socials i els ajuntaments els poguessin posar en el mercat de lloguer. I això per lo que estem veient, no ha succeït. I ho connectaré amb una altra cosa. Segona, la seguretat jurídica és important. Jo, d'entrada, no crec en el concepte fons voltor. Un fons és una empresa grossa, és una empresa que està dintre de la llei i, per tant, té dret a operar en un mercat, perquè, si no, també serà voltor un banc, serà voltor una companyia alimentària gegantina, serà voltor una companyia tecnològica. Ens hem de reflexionar sobre coses molt ràpides. Per què Catalunya té el 42% de les ocupacions d'Espanya? Quin és el paper que juguen les administracions, no només fent deixadesa en el tema de serveis socials, com estàveu apuntant vosaltres, sinó també permetent que es donguin aquestes ocupacions que porten a inseguretat jurídica. Tercer, quins han sigut els efectes de les lleis d'habitatge i de lloguer que ha impulsat en aquests darrers 5 anys el govern Sánchez amb Podemos, que el que han fet ha sigut restringir el mercat i, per tant, ha tingut com a conseqüència encarir el preu de l'habitatge, encarir el preu de lloguer i, per tant, fer més difícil encara que la gent amb sous mitjos pugui accedir bé a llogar, bé a comprar. Quart, per què no hi ha una política urbanística? A Barcelona, per exemple, crec recordar que hi ha 10 solars municipals on es podria construir habitatge social i tot això no passa, tot el contrari, es van fer normes com obligar que un promotor dediqués una tercera part del propi sòl a fer habitatge social, que el que ha fet ha sigut restringir l'evolució del mercat. Si no es construeix, no hi ha habitatge. I si no es construeix i no hi ha habitatge, hi ha, per tant, més demanda que oferta, i aquest és un principi bàsic del capitalisme. Quan hi ha més demanda que oferta, els preus no paren de pujar.
Sobre el tema de les normes i de les lleis de Pedro Sánchez i de Podemos. La llei d'habitatge espanyola no està en vigor. L'única comunitat autònoma que ha demanat que entri en vigor és Catalunya i el govern espanyol encara no ha signat això. L'última gran llei d'habitatge que es va aprovar és la de Catalunya, que el Tribunal Constitucional espanyol va tombar perquè deia que el govern de la Generalitat no tenia dret a intervenir en el mercat perquè era una competència exclusivament estatal, i durant el breu lapse que va estar en vigor va entrar en vigor en 80 ciutats i en aquestes ciutats el preu del lloguer va baixar un 5%. Després, no hi ha un problema amb les ocupacions en aquest país. En aquest país el problema que hi ha és que el dret a l'habitatge, que és un dret constitucional, l'Estat no el garanteix de manera sistemàtica. I tots els casos, com el de Badalona, al marge dels contractes que tinguin, al marge del compliment d'aquests contractes, l'anàlisi d'aquests casos s'ha de subsumir al fet que la gent destina més del 50% a pagar el seu lloguer, que el 40% de la població de Barcelona, per exemple, viu de lloguer, que el 70% de la població no heretarà cap habitatge, i per tant que això és un problema que anirà creixent en els pròxims anys, i que diguem-ne, la crisi és estructural, no? I després, sobre el que deies de la mesura del 30% que va aprovar el govern de Colau i que després resulta que no ha funcionat. Bueno, no ha funcionat, entre altres coses, perquè es va aprovar amb una moratòria perquè les constructores, un cop ja sabien que s'aprovaria la norma, demanessin totes les llicències per construir abans de que la norma s'aprovés, i això ha distorsionat els números. I sobre els solars i tot això, home, al Poblenou tenim desenes i desenes d'edificis buits d'oficines que els fons d'inversió ja s'estan preparant per reconvertir en habitatge privat, i que s'haurien d'intentar reconvertir en habitatge públic, perquè tenim un dels parcs més petits d'habitatge públic, sobre menys d'un 2% de tota Europa.
Això tant, després de tenir un govern d'esquerres des de menys els 4 anys d'Antillies, des de 1979.
Després de que amb el franquisme i amb el postfranquisme es privatitzessin tots els habitatges públics que s'havien creat fins llavors. Si no, tindríem un parc del 30%.
Mònica i Toni.
Et recordo que Mariano Rajoy el 2014, Joan, va prometre la construcció de 2 milions d'habitatges. A més, va dir que el preu seria aproximadament de 160.000 euros de mitjana. No sé on estan aquests habitatges. Cert és que el PP i el PSOE i Sumar han arribat a un acord, però com deia Lot, aquesta llei encara no està en vigor. I et recordo també que Pedro Sánchez, quan va anunciar aquest pacte per a l'habitatge, va dir que eren 14 mesures. Tu has dit pisos de la Sareb. No eren només de la Sareb, eren pisos de nova construcció, en sòl de defensa i altres promocions, que cert no va concretar els terminis ni els llocs. Per tant, el PSOE i Sumar, sí, ho fan malament, però és que Mariano Rajoy també va prometre en el seu moment una cosa que després no s'ha complert. Per tant, el problema de l'habitatge és endèmic, com deia Lotbou, no és un problema d'ara i no és un problema de gestió a Barcelona de la senyora Colau, és un problema que arrosseguem, i crec que sí que s'han fet coses bé en habitatge. Crec que hi ha hagut lleis que han regulat el lloguer a Catalunya que han servit. També crec que els ajuntaments estan molt collats i que a vegades no tenen prou competència per evitar, no és el cas de Badalona, però sí que hi ha casos que no poden evitar certs desnonaments, i el que està fallant és el sistema global. No només que no garantim un dret a l'habitatge, sinó que en casos com el de Badalona, que explicava l'en Budió, han fallat clarament els serveis socials.
Jo amb això, com sempre, tinc la tendència a no anar-me a un extrem. És a dir, jo, per exemple, jo no estic per un sistema socialista, però que el capitalisme té derivades que poden ser salvatges, ho hem d'assumir. I Joan, a veure, mal m'està dir-ho, però a veure, que els fons voltor existeixen, ho sap tothom, i és profecia, posa el nom que vulguis, i que els efectes que han tingut han sigut perniciosos en molts casos per moltíssimes persones també, i és que crec que el mateix sistema hauria d'intentar que això no passés, precisament perquè és la caricatura del pitjor, és a dir, d'un no tenir ànima, d'un no tenir cap tipus d'arrelament, d'un no tenir diguéssim uns mínims principis que jo crec que també són possibles dins del sistema capitalista que vivim. Ara, dit això, que això és el global, en aquest cas, i tenia raó el Joan, és a dir, és veritat, és a dir, i crec que ho va apuntar ben bé tothom quan Pedro Sánchez va fer aquest anunci que tenia un tuf electoralista indissimulable amb els pisos de la Sareb, etc. A més, on et deia que posaria aquests pisos, d'on deia que els treia, és a dir, no tenia ni cap ni peus, però bueno, era un bon eslògan. Dit això, potser el PSOE no ha fet aquesta feina, però l'Ajuntament podria haver buscat alternatives per no treure aquell senyor d'allà ara o fins que no existissin les condicions per fer-ho.
Bueno, no és l'Ajuntament qui treu la gent, els desnonaments són judicials, sí, i per lo tant s'entén que tot això té un procediment. Podríem obrir micros sobre tota la gent que té vivendes ocupades, que té impagaments de lloguers,
i que per lo tant,
i en el fons tot el que vosaltres heu estat explicant, el que fa palès és que tenim un estat que inclou la Generalitat i que inclou els ajuntaments, que és inflacionari a nivell de normatives, que tot això no s'acaba mai aplicant, que per tant el que genera és confusió, genera inseguretat jurídica, i que per tant el que porta és a que no pugui evolucionar el mercat de l'habitatge, i que no hi ha una oferta suficient d'habitatge que permeti que la gent pugui llogar o pugui comprar.
Què? Amb això tampoc ens hem posat d'acord, al final.
Ja és raro, No ho hauria dit mai.
Ves que no hagin de tornar per arreglar-ho.
Els països que tenen més llibertat de mercat són aquells on la gent té més prosperitat. És una qüestió difícilment discutible, i els que estan més regulats són els on la gent és més pobra.
A veure, són les 10:51. Mònica, avui que has fet... Avui tenies doble funció.
Sí.
Un altre cop.
Sí, gràcies per allò d'un altre cop.
No, jo vull deixar clar i poso un valor que la Mònica, a banda de tertuliana, avui també fa un lloc.
Sí, el que passa és que ara deia el Toni Aira, no ens hem posat d'acord. Quin estrès de tertúlia avui, quina tensió.
Però per què tensió?
Ara ho explicaré.
Creativa, en tot cas.
Clar.
Va, fem l'última pausa per la publicitat de la tertúlia i la Mònica ho remata.
RAC 1. Hola, sou l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya.
El Ripollès. Viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern Espanya. ripollesturisme.cat.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Del 5 de desembre al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
La llum, la música i el color ompliran el Port Vell de Barcelona per terra, mar i aire, amb fires, atraccions i activitats per a tota la família.
T'esperem al Moll de la Fusta el dilluns 5 de desembre a 6:45 de la tarda per encendre la llum del Nadal amb l'actuació del grup Beta del Super 3 i l'estrena del nou espectacle de la Torre de Jaume I.
Aquestes festes, vine al Port Vell.
El Torró Torró i Gourmet La Vanguardia. Quatre varietats exclusives de torrons Vicenç amb neules tradicionals i de xocolata i una ampolla de corpinat llopard nèctar terrenal. Una selecció per celebrar la tradició valorada en 65 euros que trobaràs per només 45 a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
Bones festes!
Salut! I bones festes, també.
Salut.
I salut.
Bones festes amb RAC1.
El perquè de tot plegat.
10:56. Per cert, recuperant res, un moment, eh? Ara anem amb l'ull de poll, amb la Mònica Hernández, però recuperant el tema de la inversió que avui ens ha portat tot el matí, cap a les 9, estava previst una miqueta el que havien de fer avui, eh? Cap a les 9 començaven el dia visitant el Palau de Justícia, reunien amb el president del TSJ, el Jesús Maria Barrientos, i el jutge Javier Aguayo. I qui és el jutge Javier Aguayo? Doncs és l'autor de la sentència que obliga la Generalitat a fer 25% de castellà a totes les aules. I que és això que ara està en suspens a l'espera del Tribunal Constitucional. Després de fer aquesta visita i de veure el Palau de Justícia i això, s'anaven cap al Prat de Llobregat, que és havien de fer la visita a l'escola i al centre. Llavors allà hi hem enviat doncs, un dels clàssics, el Josep Ferrer. Josep Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Què, has vist la comitiva passar per aquí? Encara no ha arribat, ja ha arribat, ja estan reunits, sabem alguna cosa?
De moment només puc dir-te que estem passant fred, perquè és fred, i tot i que el sol doncs, ja comença a escalfar. I no hem vist passar ningú, encara estem esperant que arribi la comitiva. Diuen que ho veurem perquè venen amb un autobús bastant gran, i per tant veurem quan arribin. Porten ja doncs, 27 minuts de retard, perquè estava previst que arribessin al Centre d'Educació Especial Can Rigol, que està situat en el carrer Ribes de Freser del Prat de Llobregat. Havien d'arribar a 10:45 i encara no ha aparegut ningú per aquí.
10:45, eh? Bueno, ara aviat farà portaran mitja hora de retard. Només saber que estarem molt pendents amb el Josep Ferrer per allà voltant i passant fred. És veritat, És que això no ens ho tinguis en compte, eh? Perquè sembla que els dies de fred i això, a qui enviem? El Josep Ferrer. Però això, que estarem molt pendents aquí a RAC1 d'aquesta visita de la comitiva europea pel Prat del Llobregat en aquests dos centres i ho seguirem amb el Josep Ferrer. Re, qualsevol novetat, Josep, en la propera hora que queda fins que acabem el món a RAC1, fins a les 12 del migdia, ens ho fa saber i, si no, com sempre, amb els companys del Departament d'Informatius d'aquí de la casa anirem ampliant tot. Gràcies, Josep.
Molt bé, fins ara.
Són les 10:58, Lot ha hagut de marxar.
És un covard.
És un
no
covard.
S'ha volgut sotmetre a l'ull de poll.
És,
saps què passa? Que avui m'ha portat un xupa-xup de regal, perquè és una història que tenim
el mirava abans i dic...
I amb això m'ha comprat, m'acabo de donar.
Sí, perquè quan ha dit, me n'he d'anar, sí. Tu tampoc li has posat aquelles pegues.
Jo portaré tot l'expositor cada setmana, vale?
Exacte.
No, però si l'acaba d'apunyalar.
Sí, l'acabo d'apunyalar, evidentment. Ha marxat, no ens ha desitjat ni bon Nadal, ja s'ho trobarà, eh? Ja s'ho trobarà quan em toqui divendres a loteria.
Aquest jovent,
Ai, aquest jovent. En fi, aquest jovent no. Vaya trio avui de tertulians. La veritat és que podria dir, Joan, i no te m'enfadis, eh? Quan t'escoltava pensava, sembla un personatge de la competència, saps? Podries parlar amb els Òscar, exacte, perquè et donessin un paper a la competència. Saps què és la competència? Com que escoltes a Los Santos, no?
No escolto Los Santos, escolto l'Herrera, escolto l'Herrera i escolto aquesta casa.
Bueno, saps què és la competència, no?
No, perquè escolto...
Perquè aquella hora... Ara et presento els Oscars. Però la veritat és que a mi la tertúlia d'avui li posaria aquesta sintonia, Ernest. La reconeixeu, no? No? Espera, que ara puja. Perquè això s'ha convertit en un autèntic ring de boxa avui. Hi ha hagut un...